Ràdio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Deixeu-me, si us plau, perquè o sigui, estic ja tocant aquell llibre que em fa una il·lusió immensa, si m'ho permeteu, mestre Virgili. Gràcies.
Disposeu.
A veure, jo, ara fèiem la broma, jo li deia que és molt gran aquell llibre, no me l'imagino.
Gros.
Gros, veus, ja està. La primera, però, i mira que això, això, Francisco...
Gruixut.
Acabem de començar.
Però això és la primera lliçó del mestre Virgili, aquí, el Fabricació, de les primeres, gran i gros.
Sí, sí.
Que té cabuda i no té cabuda.
Exacte.
És així o no?
Sí, sí. I el llibre, un cop fet, ja no té cabuda.
Per tant...
Si fos en blanc, potser encara...
Per tant, com no té cabuda, s'ha de dir...
Gros.
Ara, veus, ja sí, està. Sí. O gruixut. És bona aquesta, Uri?
Val, ara.
Que fa referència a la dimensió... A una de les dimensions.
Sí.
En un llibre gruixut.
Sí.
Vol dir que té molts fulls apilats.
Ja. Jarque. Ai, Pere, acaba, és que
acaben d'empassar el cachopo.
És que li hem dit que baixi la Jarque, dius que està
vinant.
Jo
he vingut volant, no, és que no em vull perdre la lliçó. Per cert, va anar molt bé la presentació, no,
sí, sí, sí.
Mestre Virgili?
Pobreta, però
jo em vaig estar molt content.
Una croqueta.
Sí, sí.
Croqueta.
De l'assistència de la presentació que em va fer en Lluís de Izaguirre.
Molt bo,
va ser molt interessant. Sí. I li comentava al mestre, Marcel, la ronda de preguntes, el torn de preguntes final,
molt.
També va ser molt interessant.
Sí, sí, sí.
Tot. Un 10.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
N'esteu content?
N'estic content, sí, sí.
Sí?
Sí, sí.
I ara què vindrà? Hi haurà més presentacions o no?
Sí, sí, sí.
Vindrem, també.
Ah, faig una gràcia i lamento com que no tindré anotat quin dia és, però ja ho direm la setmana entrant, que faig una, perquè encara falten dies, encara manquen força dies, però en faré una a Gràcia.
I a Riudoms.
I a Riudoms, i a Reus, sí, sí. I les que vagin sortint.
Oh, i tant.
Tenim pensat Girona, per exemple, Lleida també.
Ah.
Sí, sí, sí.
Bo.
Sí, sí.
Deixeu-me presentar-lo bé, perquè en Josep Maria Virgili, com sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i el Cercle Vallcorba. Ens hi posem? Què? Ara què dic?
Molt ben pronunciada el bé.
Ah. Ai!
Això fa il·lusió.
Mica,
home,
mica.
Que et feliciti el mestre.
Xama.
Gràcies. Ens hi posem?
Ens hi posem.
Va, anem-hi. Va, que avui tenim molta teca.
Sí.
Que reprenem, sí, sí. Diguéssim...
Reprenem el País Valencià,
sí.
Que com sap tothom, si parla en català, no? A bona part del País Valencià hi ha una zona interior en què antigament era de parla aragonesa i quan l'aragonès es va transformar en castellà, doncs també aquell aragonès es va transformar en castellà, no? De fet, si parlava castellà, o potser encara si parla castellà amb accent aragonès, és a dir, els valencians de parla castellana tenen accent aragonès, no? No arreu, perquè també hi ha zones...
Sí, perquè vos vau dir que...
Hi ha zones en què van ser repoblades per castellans, i aleshores ja no hi ha aquest accent, no? O a Requena i Villena, que de fet eren ciutats castellanes que les van incorporar al País Valencià així per d'encantament, no? O Oriola, no? Que també hi va haver aquesta repoblació que dèiem, no? Aspi, Montfort, etcètera, etcètera,
Oriola.
No? Per entendre ben bé tot això, hi ha un llibre fonamental de Joan Fuster, que es diu Nosaltres, els valencians. És un llibre molt recomanable. És un llibre que tots els catalans haurien de llegir per entendre el País Valencià. Precisament Joan Fuster el va escriure amb aquesta intenció. És un llibre imprescindible, podríem dir. No?
Nosaltres, els valencians.
Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, editorial 3 i 4.
3 i 4.
Veus?
Sí. No? Sí. Sí. Vaja, almenys l'edició que tinc jo a casa és de l'editorial 3 i 4. No sé, i és una... El vaig llegir fa una pila d'anys, no sé si ara encara és l'editorial la mateixa. No?
Ara per Sant Jordi, miri, el seu llibre i el de Fuster.
3 i 4.
Sí, sí, sí.
Editorial. Continuem amb Múrcia.
Sí, Múrcia va ser repoblada per catalans, perquè Múrcia la va conquerir, es va conquerir en temps de Jaume I, manant les tropes al seu fill, el que després seria Pere II el Gran. I el que va passar és que al Regne de Múrcia hi havia uns pactes, uns tractats amb Castella, que, segons els quals, a Múrcia l'havien de conquerir els castellans. Però els catalans ens hi vam avançar, no? I la vam repoblar, no? I amb catalans. Múrcia va ser repoblada, parlem de, no de la zona d'Albacete, que és la Manxa, parlem de l'antic regne de Múrcia.
Oi, tants catalans hi havia ja en aquell temps, mestre? Perquè és que anàvem, no? Anàvem conquistant coses i això s'havia d'omplir de catalans?
Sí.
Ja hi havia excedent?
El que passa que no eren... La densitat de població era molt més baixa a l'edat mitjana, no? No parlem de...
Quants en duiem cap a Múrcia
doncs
en aquella època?
No ho sé, això ho hauria de dir un historiador, perquè jo això no ho sé gaire bé, no? La qüestió és que Múrcia va ser repoblada per catalans i, a més, els castellans van dir que això ens tocava conquerir-ho nosaltres, no? I aleshores hi va haver un altre pacte, no? I els catalans van dir, ho cedirem un tros de Múrcia, que és l'actual Múrcia.
Ah?
Sí. I en conservarem un tros nosaltres, per la feina d'haver-ho conquerit. I aquest tros que van conservar els catalans és l'actual, aproximadament, no amb exactitud, però aproximadament és l'actual província d'Alacant. Que, per no fer la Múrcia catalana, que hauria estat molt petita, la van ajuntar al País Valencià.
D'aquí els torrons. D'Alacant.
Sí, sí.
No, home, però el torró és tradicional... El torró és tradicionalment català, i devíem anar allà, i devíem fer-ne els quatre catalans que vam portar cap allà.
Sí, sí. El que jo anava a dir és que Ramon Muntaner, a la seva crònica, diu que a Cartagènia, que hauríem de dir Cartagènia en català...
Cartagènia?
Sí.
Cartagena, no.
No, seria la denominació... castellana. En català seria Cartagènia.
M'agrada més.
A Cartagènia parlen el més vell catalanesc del món.
Catalanesc?
Sí, sí, sí. És a dir, que a Cartagènia es parlava perfectament català. A tota l'Horta de Múrcia, si ho van repoblar catalans, s'hi parlava perfectament català. Què va passar? Que com que aquells territoris van ser incorporats a Castella...
Sí.
I van manar les autoritats castellanes molt aviat, amb el pas del temps... la parla es va anar castellanitzant. I ara a Cartagènia s'hi parla en castellà. I a Múrcia també s'hi parla en castellà, perquè és un català transformat en castellà. Una mica com l'aragonès de les comarques interiors del País Valencià, que l'aragonès es va anar transformant en castellà, i ara es pot dir que és castellà, no? Potser amb accent aragonès, però és castellà. Doncs a Múrcia va passar la mateixa cosa, no? Però encara avui... a l'Horta de Múrcia s'hi diuen molts mots catalans. No?
Ah, sí? Com ara què?
Per exemple, molla de pan.
Molla de pan?
Ah? Sí, una molla de pan. En comptes de dir una miaja pan, diuen una molla de pan. O per exemple, una
arracada.
Unes arracades, per exemple.
Bòria,
en comptes de dir, dir niebla.
Bòria?
Bòria.
Sí, perquè bòria és la forma catalana antiga.
Però un moment, llavors, boira...
Sí, no, sí, sí, la forma boira és moderna. La forma catalana antiga és bòria, perquè això ve de bòreas, d'on ve boreal, que era el vent del nord en llatí.
Ostres,
el vent del nord s'anomenava bòreas, i d'aquí ve el mot boreal, que com que és el vent del nord, boreal fa referència al nord, no? Llavors, bòreas origina en català bòria, i els murcians conserven la forma catalana antiga de bòria, però... s'ha produït una metàtesi, que significa un canvi d'ordre dels sons del mot, i bòria es va transformar en boira, que és com ho diem en general. I, de fet, jo sóc partidari de dir boira perquè és una transformació ja antiga. Però és curiós que els murcians diguin bòria, no? Diguin taronxa, per exemple. No? Això m'ho deia un senyor... un senyor d'origen murcià establert aquí a Catalunya, que una vegada hi vaig parlar i vam comentar això, i em va reconèixer que ell no sabia que aquests mots eren catalans. Eren mots típics de l'Horta murciana, del que vulgarment i una mica pejorativament en diuen el panotxo, eh? Al parlar de Múrcia, es pensava que era típic i no sabia que eren mots catalans.
Catalans.
I aleshores, quan aquell senyor va anar a viure en una vila catalana, que és on vivia aleshores i espero que encara hi visqui, doncs, llavors em vaig assabentar que aquells mots que jo tota la vida havia dit, taronja, doncs era català, no?
Clar. Clar. Fem una cosa, perquè ens queden 10 minuts, aproximadament, mestre.
Sí, deixem les Illes i l'Alguer per la setmana entrant.
Perfecte, no? Perfecte. Anem cap als castellanismes, ens hi posem? Vinga, anem-hi, va.
Posem-nos-hi.
Quins castellanismes ens porta?
Doncs bé, avui porto recolzar...
Ui, aquesta!
Que, de fet...
Ela.
És una parella que hem de distingir. És a dir, recolzar és perfectament correcte.
Sí.
Però és correcte amb el significat que té en català, no amb el significat que sovint s'hi dona. És a dir, recolzar deriva de colzes.
Sí.
És a dir, recolzar, mira, ara jo em recolzo damunt la taula, vol dir... poso els colzes per aguantar el cos, no? I els braços, i per tant, recolzar és deixar anar la força, és a dir, el teu pes sobre els colzes. Per tant, jo puc dir, per exemple, que una biga es recolza en una determinada columna, o uns cairats que es recolzen en una determinada paret, per exemple. Això en sentit recte físic, podríem dir, no? Però figuradament també podem dir que un determinat govern, en un determinat país, es recolza en uns determinats partits polítics, en unes determinades forces parlamentàries, etcètera, etcètera. No?
Però, per exemple, si es diu la conselleria ha recolzat els sindicats...
Llavors és incorrecte. Perquè, és a dir, recolzar és bo si la força va de dalt cap avall. Si va de dalt cap avall, és correcte. Però si va de baix cap amunt, aleshores no és correcte. Perquè, clar, si em recolzo cap amunt, no, és una
mestre,
cosa absurda.
Podem recolzar el cap a una butaca, per exemple?
Seria un altre ús figurat, no seria exactament amb els colzes, però seria correcte. És a dir, el criteri és mirar si la força... o el pes.
La gravetat.
Va de dalt cap avall. Aleshores, és correcte.
El cap et cau.
També hem sentit figurat, no? És a dir, de dalt el govern, cap avall, a qui aguanta aquest govern, no? Però si va de baix amunt, aleshores s'ha de dir d'altres maneres, no? S'ha de dir fer costat, no?
Perdoni, i donar suport?
Donar suport.
Està ben dit.
Sí, tot i que seria millor prestar suport, no? Fer valença. Valença, un mot molt important que l'hauríem de revifar, no? Donar valença, fer valença, no? Sostenir, emparar, són maneres de dir-ho.
Per tant, podríem dir el govern... recolza una proposta de la ciutadania, però no podríem dir que la ciutadania recolza el govern, perquè això seria de baix cap a dalt.
Exacte. La ciutadania fa valença en aquest govern, per exemple. No?
Ara m'ha quedat clar.
Sí. Doncs,
molt bé, Urias.
El problema és malament, que en castellà el verb que fan servir és apoyar, que deriva de pollo. Te'n recordes del pollo? Del pollo. És a dir, què és un pollo? És un suport, no? És un pujol que...
L'altre dia... Un pujol.
Sí, és un pujol. De fet, pujol i pollo venen del mateix mot llatí.
Sí, sí.
Podium, no?
És un turó.
D'aquí el nom de...
Un turó. Sí. Això és el significat... És el significat originari. Em va recordar un seguidor de Twitter que diu, si fas el camí de Sant Jaume entrant a Galícia, hi ha no sé quin pollo, és a dir, un turó que li diuen pollo de no sé què, que ara no me'n recordo el nom propi d'aquest pollo, no? Llavors, figuradament, el pollo és el taulell d'una cuina o l'ampit d'una finestra, eh? Clar, llavors, l'ampit d'una finestra, en castellà, te puedes apoyar, no? És a dir, que en castellà, apoyar, estrictament vol dir el mateix que recolzar. Però en castellà ho han invertit. Mm. I com que els catalans sempre desesperadament calquem tot el que fa el castellà, sí, no, aquesta inversió que fa el castellà, doncs llavors també l'apliquem al verb recolzar. Deixeu-me dir que, com a forma substantiva...
Quina tenim?
Tenim, si és recolzar, és el recolzament. Mm. I si és a l'inrevés, cap amunt, és la valença, el suport o l'empara.
L'empara, sí. D'acord. Ens dona temps de fer un altre castellanisme?
Sí.
Va, fem-ho, sí.
Bé, és el destituir. És a dir, ara hi arriba un moment que al president, el que sigui, no li agrada un conseller com fa les coses i el destitueix, no? I llavors, com que l'ha destituït, aquell conseller cessa en el càrrec, no?
Fins aquí?
Fins aquí, correctíssim. L'han destituït i, per tant, cessa en el càrrec. Cessa, que vol dir que s'acaba. Quan una cosa cessa, és que s'acaba, no? Un ministre, també, o qualsevol circumstància. No? De poder. Sí. No? És a dir, qui mana pot destituir un subordinat seu, no? I aquest subordinat cessa en el càrrec. No? Però ara, TV3 concretament, i Catalunya Ràdio, s'han encaparrat, en comptes de dir que l'han destituït, diuen que l'han cessat.
Sí.
I això és...
És incorrecte.
Del tot incorrecte. Eh? I en castellà també, eh?
També té aquesta norma de baix cap a dalt? O de dalt cap a baix?
No. Veiem.
El poder destitueix i...
El poder, és a dir, l'autoritat,
sí,
destitueix un subordinat.
Exacte.
I
aquest subordinat cessa.
I aquest subordinat cessa, és a dir, acaba d'exercir el seu càrrec.
Surt.
No?
Sí, se'n va.
I en castellà és la mateixa cosa, eh?
Val.
En castellà és exactament igual. Lo han destituido y ha cesado en el cargo. Però com que les televisions castellanes també sovint ho diuen malament... Diuen, lo han cessado. Que és incorrecte en castellà. El diccionari castellà, això no ho trobaràs, sí, amb aquest significat. Clar, els catalans, com que desesperadament ho calquem tot el que fa el castellà, doncs
també.
Bé. No?
Molt de bé. Veritat, eh?
Bueno, mestre, alguna errada?
Sí.
Quin desastre.
Sí, una que és... Jo em costa de creure com és que després de tants anys de dir-ho, encara hi ha gent que comet aquesta errada. De fet, fa poc la vaig sentir a Catalunya Ràdio per un conductor de programes importants.
Imagina't.
No? Sí. No ho diré, però perquè em sap greu.
Els matins?
No cal dir-ho.
Però és mots com, per exemple, complex, reflex, flux, ortodox, text, que... m'hi posen una E al final. Una E que en català oriental sona neutra,
sí,
i aleshores sembla que ho diguin en femení, en el cas que siguin...
Com per exemple?
Per exemple, un problema molt complex. Un problema complex és un problema que has de saber moltes matemàtiques per resoldre, és un problema complex. No? Un problema, i si és un problema d'una altra cosa, has de saber molt del tema per resoldre'l. És un problema complex. I aquest problema pot tenir una solució. I aquesta solució pot ser complexa, difícil d'aplicar, per exemple.
D'acord.
És a dir, complex en masculí, complexa en femení. Complexos, si ho diem en plural, uns problemes complexos, unes solucions complexes, no? Reflex. Reflex és un substantiu que no té forma de femení. Per tant, sempre és reflex. I en plural, reflexos. Ja ho tenim. Flux. La mateixa cosa. Flux, fluxos. Ortodox, són els seguidors d'una confessió cristiana, són els ortodoxos, no? I si són senyores, serien les ortodoxes. I un home sol seria ortodox i una dona sola seria ortodoxa. No? Perquè
jo crec que sí,
perquè
no?
És un adjectiu.
Doncs
i per tant,
aquesta no la fem nosaltres, d'errada.
I text, doncs és un text. I en plural, uns textos. No un texte, aquest món no existeix en català. I textes tampoc existeix en català.
I un problema complexa, tampoc.
Un problema complexa, no. És un problema complex. Una solució o una altra cosa femenina sí que pot ser complexa.
I acabat amb A, eh?
I acabat amb A, clar. I, sí, sí.
Ben, sí.
I, ja està, i en català occidental... Aleshores, sí, acabat en va, complexa o complexa.
Com?
Complexa, en el parlar de ponent.
Complexa.
Això és complexa.
Complexa.
Això ho fas tu, a vegades.
Això és complexa.
Bueno, això és la fonètica del ponent, del ponent. Principat. Ara, el Baix Ebre i el País Valencià i més que Usut, és complexa. Llevat d'Oliva, que Oliva també dirien complexa. Oliva, el País Valencià.
Val.
Mestre, fins aquí.
Ja està.
Sí, s'ha fet cura avui. Mestre, gràcies. Que vagi bé.
Disposeu.
Radio Estel